Bé, bona tarda. Nosaltres explicarem una mica doncs, com va anar tot el procés de plantejar l'estructura aquesta que heu vist muntada aquí fora i també una mica el muntatge com el vam anar fent. Per explicar la idea principal del projecte, bueno, fem servir el panell que estava exposat aquí fora. Nosaltres quan bueno, ens vam plantejar presentar-nos aquest concurs, des d'un principi teníem clar que volíem que aquesta estructura o aquesta proposta intentés englobar les tres idees principals que seguien una mica amb aquestes jornades, que eren coneixement, innovació i sostenibilitat. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres bueno, fèiem una mica de reflexió i vam considerar doncs, que el flux de coneixement és com una mica la base de la innovació i és la que ens porta finalment cap a la sostenibilitat. Llavors, bueno, el flux de coneixement és el lema del nostre projecte. En aquest cas estava en anglès perquè les jornades eren internacionals i vam considerar doncs, que potser era més adient posar-ho en aquest cas en anglès. I per altra banda també volíem fer una proposta que tingués un punt de vista més arquitectònic, ja que nosaltres dos som arquitectes, doncs que hi hagués un punt més espaial i bueno, va acabar conformant-se també amb una espècie de mobiliari. Llavors, aquest flux de coneixement nosaltres l'enteníem doncs, com un diàleg entre dues persones, però un diàleg no entès un diàleg normal com una conversa, sinó un cicle en un sol sentit, no? I és una mica la idea aquesta d'aquesta transmissió d'una idea. Si veieu en l'esquema de dalt, espera, ho poso així, bueno, és una mica aquest esquema en què hi ha dues persones assegudes, una que és la que es troba en una posició més incorporada, que seria aquesta, és la que percep un element, nosaltres li dèiem una idea primària, aquesta persona un cop l'ha percebut reflexiona sobre aquesta, la reinventa i innova d'alguna manera i finalment li transmet aquesta idea a un tercer, que és la persona que es troba doncs, més recolzada, més receptiva, més passiva. A part d'aquesta aquesta reflexió teníem també una idea una mica, per anar una mica més enllà, una reflexió més profunda i nosaltres volíem fer com una crítica a la societat actual que està com molt acomodada, que seria la que es trobaria en la cadira aquesta més tipus tombona, no? I que rep informació de forma massiva i continuada i contraposar-la una mica amb la figura del pensador, no? Si us ve al cap l'escultura aquesta del pensador, doncs que és una persona que es troba en una posició més incorporada, potser en una cadira no tan còmoda, no sé si us heu assentat, però veieu que tampoc t'hi pots acabar de recolzar, no? I és qui està actiu, qui està reflexionant i al final és el que genera el coneixement i ens porta cap a la innovació. Bueno, aquesta era una mica la filosofia del projecte. A partir d'aquí doncs, vam començar a plantejar la proposta i definir-la una mica. Aquesta primera imatge ens servia per definir... bueno, aquest projecte tenia com tres inputs, no?, en aquest concurs. Un d'ells era les limitacions d'espai que teníem, ja que l'espai expositiu havia de ser el vestíbul d'aquest edifici, llavors l'alçada i les dimensions generals doncs, havien de ser una mica acotades a aquest espai. Per altra banda, un dels inputs era que teníem unes limitacions de fusta, una quantitat de barres que ens venien donades i llavors havíem de complir amb aquests requeriments. Aquí veiem doncs, la quantitat de barres que teníem, hi havia una secció de 65x26 i teníem barres de 2,5 metres, unes altres de 2,20 metres i finalment una secció més petita de 50x20 i també tenim unes barres de longitud 2,20. Nosaltres doncs, vam dimensionar aquesta estructura una mica en funció d'aquestes longituds. Si veieu algunes, bueno, les longituds màximes o les alçades d'aquest pilar que ho suporta sempre acabaven sent doncs, aquest 2,5 que era la mida que ens limitava. I tota la distribució del revestiment aquest amb el rastrellat també estava feta en funció doncs, de l'estudi d'espassejament que vam fer, intentant que hi hagués la mínima merma, però a la vegada també que ens quedés alguna peça extra per si en el moment del muntatge necessitàvem afegir alguna barra. No? Un altre dels inputs que teníem era que les unions havien de ser molt simples. I a més, a part de ser simples, la mà d'obra que l'havia de muntar, érem nosaltres dos amb alguns dels nois que ens van ajudar que estan per aquí, doncs era mà d'obra no especialitzada, llavors havia de ser algo molt senzill. Nosaltres vam plantejar unions, sempre eren de 2 a 1, no veiem algunes zones del pòrtic que les barres es dupliquen, llavors s'uneixen a una barra senzilla, i sempre per evitar el moment posàvem 4 cargols en cada una de les unions. I finalment, per acabar doncs, de dimensionar i d'acabar-li de donar forma a la nostra proposta, vam fer el càlcul estructural. Ja que a més havia de ser un tipus mobiliari que la gent vindria aquí i s'hi seuria, vam calcular doncs, per un pes d'uns 150 quilos a cada cadira, i llavors bueno, vam acabar de dimensionar aquests voladius o la inclinació que havia d'acabar tinguent cadascuna de les barres perquè bueno, fos una estructura segura. I ara us explicarem una mica com vam anar seguint el muntatge.
Bueno, el que us ha explicat l'Eli va ser el treball que vam fer per al concurs, no? I llavors bueno, quan vam guanyar vam dir bueno, ara s'ha de portar a la realitat i hem de construir-ho, no? A veure com ho fem, perquè bueno, vam realitzar una estructura d'una certa complexitat geomètrica. Espera, passarem una per una. Amb una certa complexitat geomètrica i que portava bueno, una tasca des del fuster que ens tallava les fustes fins a la mà d'obra no especialitzada, que eren nosaltres mateixos que tenim construïdors, teníem que pensar molt bé com ho faríem i com seria un procés més eficient en 2 jornades de treball que teníem per construir-ho. No? Bé, la maqueta també ens va ajudar a veure una mica la complexitat geomètrica i a entendre com funcionava l'estructura i com començaríem a construir-ho i com ho desenvoluparíem. Hem de dir que vam fer un 3D amb AutoCAD i el fuster, aquí, bueno, quan parlàvem d'innovació és perquè aquí hi ha un procés de desenvolupament tecnològic, un procés innovador per dir-ho d'alguna manera i per treure aquesta imatge de la fusta com algo molt tradicional, algo molt arrelat a la tradició i a la mà artesanal. El fuster ens va tallar, tenen una màquina allà al taller que ens va tallar les peces una per una en esbiaix i amb l'angle que nosaltres vam dibuixar amb AutoCAD i les mesures exactes per les dues dimensions que tenia, no? I bé, el resultat va ser un plànol, una exonometria en un plànol amb totes les peces numerades i tot el paquet que va portar del camió, de fusta per fusta, totes numerades, i com una espècie de moble d'Ikea vam tenir que anar muntant tota l'estructura. No? Bé, sí, bueno, ens falten unes imatges del principi, del primer dia, de la primera jornada, que ens va fer l'Oriol, estaven exposades per aquí fora, però el que sí que podem veure és, bueno, en quant al mòdul 1, el mòdul aquest de la tombona que deia l'Eli, nosaltres vam anar construint amb els angles que tocaven amb uns papers situats al terra d'una manera molt simple, molt rupestre, no, per dir-ho d'una manera, amb els papers anàvem situant els angles i anàvem construint en el terra cada pla d'aquests 6 pòrtics que n'hi ha. I a la tombona aquesta després la vam pujar, estava lligada a l'estructura amb el que serà el paviment, i la vam arriostrar amb un rastrell, amb un futur rastrell d'acabat, per donar-li aquesta rigidesa, aquest primer toc de rigidesa. No? Llavors aquesta mateixa tombona la vam anar afegint, el que anàvem fent és anar a totes les cantonades, anar mesurant la separació des de baix fins a dalt, sempre arriostrant-lo perquè sigui d'una manera, perquè estigui més o menys rígida l'estructura per després acabar de fer el rastrellat. Anàvem muntant el pòrtic, aquest és el mòdul 2, el pòrtic amb el volum, bueno, amb voladiu. Com podem veure, estàvem utilitzant els recursos que podíem, el mateix paviment d'aquí fora, el P3, amb el mur aquest de formigó, fèiem el recolzament perquè quedés al peu dret, no? En el terra, en el futur terra. Muntàvem així d'una manera molt simple, peça per pòrtic per pòrtic. Aquí és el moment on vam unir els 6 pòrtics, els vam lligar a la columna per ficar-ho a plom al primer pòrtic, el número 1, i els altres 5 els vam anar reostrant provisionalment en diagonal per aguantar-los i per aconseguir, a poc a poc, anar aconseguint la separació equidistant de cada pla. Aquí veiem com a poc a poc vam introduir un segon rastrell per anar fixant aquesta distància del que parlava perquè quedi equidistant, tot amb visos amb un taladre senzill, amb visos com, bueno, del més molt industrial que teniu aquí fora, que també ha participat en aquestes jornades, però era la manera més simple d'unir dos elements de fusta, no? Aquí veiem com ell estava aguantant el moment que ens anaven els plans, no estaven a plom, vam tenir que, a part de lligar el primer pòrtic, els altres vam tenir que separar-los i vam tenir que afegir un tensor, que el podeu veure aquí darrere, en aquesta fotografia no es veu, però vam tenir que afegir un tensor en el qual tenia que lligar els sis pòrtics de manera equidistant i que contrarrestava el pes endavant de l'estructura. Aquí veiem el moment de la unió de les dues estructures. Aquest era un moment dubtós, un moment en el que teníem que resoldre com quedaria la unió entre els dos mòduls d'una manera que fos neta. Nosaltres vam decidir, en comptes de ficar uns tacos que havíem previst en el projecte de 60 graus entre les dues estructures, al final el que vam preveure va ser, bueno, el que vam solucionar és entregar les dues fustes amb la seva inclinació de disseny i vam ficar diferents visos de la manera més neta possible, no? Queden com una entrega polida. Aquí veiem les dues estructures entregades, ja construïdes, ja l'únic que ens faltava és el que és el rastrellat. I quan estàvem aquí veient l'estructura vam veure que se'ns aixecava un centímetre per la part, en aquest punt, se'ns aixecava un centímetre perquè tot el pes sense el rastrellat s'anava enrere. No? Nosaltres vam fer el càlcul amb el pes propi del rastrellat i la qual cosa faria que se sentés a terra i que agafés la posició correcta. No? En canvi, nosaltres, bueno, a partir d'aquí vam decidir que el primer que rastrellaríem seria la part de dalt, la part del sostre, que també era la més complicada per l'altura, en el que teníem, una petita altura, no? Però teníem que cargolar tots els visos des de baix cap a dalt. I bé, en el moment que vam ficar el pes en el voladiu, ja ràpidament es va assentar l'estructura i es va equilibrar, va tirar una mica endavant. Sí, veus, la diagonal del que parlàvem abans, que no estava en el projecte pensada, però que el fuster ens la va recomanar, és aquesta d'aquí que veiem aquí, no? Entre pla i pla. Bé, aquí un dels punts crítics que teníem és el frontal aquest del seient, que quan nosaltres dibuixàvem els plànols, les coses i els renders, queda tot molt maco, però a l'hora de construir, doncs, t'adones compte que una entrega i una geometria complexa, doncs, té els seus requeriments i les seves complicacions. No? Una de les coses que ens va passar és amb aquest frontal és que vam perdre algunes peces, sort que teníem mermes, com deia l'Eli, vam poder recuperar-les, però la fusta, al ser un element, tot i que donava la seva flexibilitat i la seva, una mica de torsió, donava la barra de l'element, és rígida, no, en si. Llavors, clar, no acceptava d'una punta a l'altra la diferència de curvatura, la diferència de torsió de les potes, no acceptava un element tan rígid.
Inclús al ser fustes com que eren reciclades, hi havia fustes totalment diferents, hi havia de pinubles,
sí, de cedre.
De cedre, n'hi havia de més seques, de tan seques, llavors quan clavaves un clau, cada vegada era com una loteria, n'hi havia que se'ns estallava de dalt a baix i l'havies de tornar a tallar i tornar a repetir.
Però bueno, el resultat final de la imatge també ens agrada com queda la fusta és heterogènia, no hi ha cap peça igual i això ens agrada, que bueno, una estigui més humida, una estigui més feta malbé, una estigui amb el color del cedre i l'altra sigui pitules, vull dir, ens sembla bé la imatge que donava, no? Que anava donant. El seient també és una peça bastant complexa, bueno, bastant complexa. Nosaltres vam fer el disseny i el que va ser una mica sorpresa és que quan li van passar les peces al fuster i tot, ens adonguessin tots els angles correctes, perquè sempre hi ha imperfeccions en el procés de muntatge que nosaltres vam realitzar amb angles col·locats al terra. Va ser una mica no molt rupestre el muntatge. Hi ha la part tecnològica de tot el procés de tallat i preparació de la fusta, per fer que, bueno, portada industrialitzada de fàbrica, i la part nostra de muntatge era molt senzilla. Bueno, vam tenir que fer un replanteig de les fustes, bueno, del seient, que és la part més, poder, més que tenia que quedar més bé, però déu-n'hi-do el bé que va, bueno, el bé que va sortir, no? el procés. I vam deixar pel final, com qualsevol, com quan fem un edifici que hem de preveure què és el que volem construir primer, quin pla construir primer, si el vertical, l'horitzontal, etc. Vam deixar el paviment pel final per qüestió de que no s'embrutís i de que no es fes malbé durant el procés de muntatge, no? Això també ho vam tenir que preveure. I bé, el resultat final és el conjunt que podeu veure fora, i l'únic que després vam afegir va ser la il·luminació per aconseguir aquesta imatge d'exposició temporal, com deia l'Eli, de la idea primària que rep el pensador i la genera un pensament més profund, i el receptor o la societat acomodada la rep, no? De manera que bueno, els angles, aquestes dues elements a 60 graus col·locats, del seient del pensador podem veure la il·luminació, no? I des de la tombona veiem el que és ens enfoca directament aquesta llum, aquesta idea que rep la societat o el receptor. Bé, la instal·lació il·luminària també la vam tenir que fer nosaltres, però bueno, vam fer passar uns cables per aquí fora el sostre, una mica que és una mica maco, i bé, aquest és el resultat final, no, no té més secret, ha estat una bona experiència i tampoc ha estat una feina senzilla, no? Ens hem divertit i no
ens ha portat. Una marató amb dos dies.
Sí, això sí, però bueno, ens ho hem passat bé, això sí, ja està.
Doncs molt bé, felicitats. El primer concurs sempre recorda, felicitats. Sí, ara per Cloenda.
Bé, en nom del departament i de totes les jornades i tots els grups de recerca que han participat, AMADE i CATS, doncs volíem fer entrega del premi, agraint la vostra participació, la vostra iniciativa, que per una mica doncs, reconèixer, per una banda, un títol en el qual heu sigut guanyadors. I encara que no sigui una quantitat astronòmica perquè aneu de vacances, en metàl·lic doncs, el premi que us correspon. I ben segur cal destacar que el millor premi que pot tenir un arquitecte és veure construït les seves idees, veure-les plasmades, perquè és un gran premi i un gran aprenentatge, com suposo heu fet, no? Perquè moltes vegades en el paper veus coses i en el muntatge és que aprens més que un màster. Doncs moltes felicitats. Gràcies.